Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Ladies and gentlemen, benvinguts en el nostre avió. Aquest és el darrer vol a Formentera. Començarem avui a l'illa de Mallorca per parlar amb la banda de rock més jove de les Balears, segur. Són els Volvox Brothers, quatre germans d'entre 18 i 10 anys que acaben de llançar el seu primer disc. Després mos desplaçarem amb el nostre avió a l'illa de Menorca, en concret a Ciutadella. Allí, el pintor i escultor Rafael Jofre ha cedit a l'Ajuntament l'escultura Absència, una obra hiperrealista esculpida en marbre i treballada al llarg de 10 anys. I tancarem el programa amb la secció Música per passatgers freqüents, avui dedicada a la música més snob dels anys 80, perquè no tot era Michael Jackson o Madonna.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Saludam a Espaladí de les xarxes socials i la informació online. Àlex Berlanga, bona nit.
No, jo Paladí a la tassa, només. Vicent Turmol, bona nit.
També està bo, vinga, anem a veure.
Apaguin els dispositius.
Bé, aquest dimarts Twitter ha estat molt graciós i mira que ha estat festiu. I Immaculada Concepción i Patrona d'Espanya han set trending topics, però bé, què direm que no s'hagi dit ara. En canvi, Froilán i Borbón també han set tendències a la xarxa.
Mira.
Segons el diari El Confidencial, els nets del rei emèrit van usar les targetes Black en Uber, en El Corte Inglés i classes de piano. Jo que pensava que Froilán s'havia gastat la pasta de festa i no, i ha set, no, mira, en classes de piano. És curiós.
Un dia sortirà allí que mos farà una sonata.
Ens sorprendrà, sí. William Shakespeare també ha set trending topic aquest dimarts, però no el Shakespeare que tothom coneix, no. El Regne Unit ja ha començat a vacunar a la gent gran. La primera persona ha set Margaret Keane, una dona de 90 anys, i curiosament el segon ha set un home de 81 anys que es diu William Shakespeare. Bé, t'imagines que el tercer en vacunar-se es diu Oscar Wilde? Estaria molt bé. Però la tendència que destaquem avui és John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small. I tot per l'efemèride d'aquest dimarts. Un 8 de desembre de 1980 moria assassinat a Nova York John Lennon, famós cantant i guitarrista dels Beatles. La gent a Twitter ha recordat les seves cançons tant en l'etapa dels Beatles com també en solitari.
Una mica d'informació de les Illes Balears. Rècord històric de casos positius actius de Covid-19 a les Balears. 71 més que ahir, 4.344 en total.
En les darreres 24 hores s'han notificat 218 nous contagis, cap nova defunció i 147 persones que han superat la malaltia. Per Illes, a Mallorca hi ha 147 persones a planta hospitalària, 36 a l'UCI. A Eivissa són 19 els pacients ingressats, 5 a l'UCI. I a Menorca hi ha 8 persones ingressades a hospitals, 3 a UCI.
L'economia de les Balears retrocedeix 20 anys en 9 mesos de pandèmia. El titular no és nostre, és del diari Última Hora, però és que era un titular difícil de millorar.
El govern balear ha reduït la seva previsió de caiguda del PIB de les Illes i prevé un descens del 25,4%. Això significa que quan acabi desembre, la riquesa mitjana per càpita de les Balears serà semblant a la que teníem l'any 2000.
Més economia, les Balears són la segona comunitat més cara si ens atenem a l'impost de patrimoni, que està, en el cas de les Illes, en el 0,8%.
Madrid bonifica el 100% i és on menys paguen els ciutadans. De fet, no paguen res.
Clar.
A Espanya, només Galícia té un import de patrimoni més alt que les Balears, amb un 0,86%.
I una darrera nota, que també parla de sous, Cursac posa a la venda casa seua per 4,5 milions d'euros.
El magnat de la nit mallorquina ja ha posat a la venda alguns dels seus negocis, com la discoteca Titos, per 16 milions i mig, i el restaurant Asadito, per 6 milions i mig. Caution, wake turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Anem a fer l'àrea de turbulències abans que treguin els tancs en el carrer.
Segons membres de la cúpula del govern espanyol, citats per La Vanguardia, la culpa de l'onada de militars retirats en contra del govern la tenen les dretes i els seus braços mediàtics, que juguen amb barbaritats anticonstitucionals. S'ha de dir que La Vanguardia és un dels pocs diaris que referia encara aquest dimarts a l'extraordinària polseguera que han aixecat les cartes al rei de militars retirats. Per a molts diaris de Madrid, el tema ni existeix.
Serà que ho troben normal? No ho sé. Tots sabem que els militars retirats tenen tot el dret a opinar sobre el que vulguin, òbviament, ja que recuperen la llibertat d'expressar-se que no tenien mentre estaven en actiu. Ara bé, un no pot evitar preguntar-se què hauran ensenyat tots aquests militars a les seues tropes i quins valors els hauran inculcat mentre estaven en actiu.
Al mateix diari, les fonts governamentals asseguren que el que els preocupa en realitat és l'escenari de crispació i polarització dins la societat que impulsen el Partit Popular i Vox, en el que consideren una campanya per desestabilitzar el govern.
Trob que aquestes fonts governamentals han tardat una mica en adonar-se del que era bastant clar. Hi ha una part, més grossa o més petita, de la societat espanyola que no poden aguantar que Podemos, estigui en el govern i que es pacti amb independentistes per governar. En aquesta part de la societat espanyola, segurament, hi ha militars retirats, hi ha segurament jutges no retirats, bona part de Vox o tota, bona part del PP, i fins i tot hi és Felipe González. I ho duen tan, tan malament que es veu que no estan disposats a tolerar-ho.
Àrea de turbulències. Darrer vol a Formentera, el programa que mai no toca de peus a terra. Liberty clapping over hill and plain. Seems how they never stop. Liberty clap, liberty clap, liberty clippity 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 clapping along. There's a pluck of chowder back.
Obrim plana de cultura, ho fem a Menorca. Aquest dimarts s'ha tancat a l'Orfeó Maonès 4 jornades de teatre amb el Festival de Tardor de Teatre Breu.
S'han representat 15 obres, entre les que destaca la guanyadora del Premi de Teatre Breu Orfeó Maonès de l'any passat, El Debat, de Joan Gallard Rabert. Al festival hi han participat actors, directors i companyies teatrals menorquines i de fora de l'illa.
Arriba a Mallorca la mostra de cinema Índia Indi. Ho ha fet amb un concert en homenatge al llegendari sitarista Ravi Shankar.
El festival Índia Indi vol apropar als mallorquins el nou cinema independent de l'Índia. El festival ha començat amb un concert en homenatge a Ravi Shankar i amb l'estrena a Espanya del documental Reel to Reel Sangeet Ratna. L'Índia Indi continuarà fins aquest divendres amb 6 projeccions al cine Ciutat de Palma.
No m'ho puc creure.
I Què és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga? Ai,
doncs mira, Vicentur, una dona va sofrir al·lucinacions, insomni, incontinència durant mesos després d'haver dinat sushi que va comprar fa 5 dies a una estació de servei.
És a dir, que quan se'l va menjar ja tenia 5 dies.
5 dies, sí, sí, ja estava...
Home, no, és que això no...
No va ser una molt bona idea. Segons publica el diari Mirror, els metges que tractaven aquesta dona no eren capaços de donar amb la causa de la seva malaltia fins que finalment van descobrir que el problema vivia en el seu intestí. I és que una tènia gegant havia estat en el seu estómac durant 9 mesos.
Sí, el que va ser un alien, però de la Terra.
Sí. Bé, els seus símptomes van començar 9 mesos abans, quan va arribar tard a casa de la feina i es va adonar que no havia menjat en tot el dia. Famolenca i sense restaurants oberts per a poder demanar menjar, la dona va obrir la seva nevera i va veure una miqueta de sushi que havia comprat fa 5 dies a una estació de servei. Comprar sushi a una estació de servei no ho recomano, no? Però bé.
No, però no. Sobretot no recomanar menjar-se'l després de 5 dies.
Aquesta dona va dir, el peix sabia una mica amarg, però li va posar una miqueta de salsa de soia per a enmascarar el sabor.
Ja.
Molt mala idea.
Molt mala idea. Bé, amics i amigues, oients des de Revol a la Formentera, el sushi no és com els iogurts.
No.
No. Anem a fer una petita pausa. Tornem de seguida.
IB3 Ràdio. Darrere a la Formentera. IB3. Vicenç Tur. Ràdio.
Continuen les retencions importants a l'autopista d'Inca en sentit Palma.
Només el mes de novembre, com a mínim 28 persones han perdut la vida intentant arribar a les illes.
Molt bon dia de nou des de l'aeroport de Palma Son Sant Joan. Ha estat com un passeig amb autobús sense cap problema.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. IB3 Ràdio. A Mallorca 106.8.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
La nuit, je n'arrive pas à m'endormir. Alors j'écris toutes ces pensées qui me troublent. Et je pense à toutes les choses qui me font grandir. Ces soucis qui me pourchassent et qui me doublent.
Començant la segona part d'aquest darrer Vol a Formentera. Això que sentiu són de Volvox, els Volvox Brothers, podrien ser, cantant així en francès, podrien ser perfectament un grup de pop francès de Lyon, però no, són de Mallorca, es diuen Volvox Brothers, són gent jove, no, ultra jove, i canten en francès, que sapiguem, en francès, en anglès, en català, i acaben de treure el seu primer disc, que es diu So Sing. A l'altra banda del fil telefònic tenim en el baixista de Volvox Brothers i també segona veu, que és en Liam Bleus. Com anem, Liam? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, fantàstic. Escolta'm, com es pronuncia el teu primer cognom, exactament? L'he dit bé o m'hi ha costat una mica o com és?
Bueno, en francès és Liam Bleus, però en català Liam Bleuse, perfecte.
Liam Bleuse, i a córrer, sí. més fàcil. Escolta'm, Liam, acabeu de treure el vostre primer flamant primer àlbum, que es diu So Sing, però vosaltres, Volvox Brothers, és un projecte que comença, que duis ja temps.
Sí, bueno, jo crec que aquest grup se va anar formant petit a petit. O sigui, des de petits tocam instruments clàssics, no? Perquè els nostres pares són músics de música clàssica, però quan vàrem anar creixent, ens vam interessar música rock i vàrem preguntar guitarres, saps, per copiar els grups que escoltàvem. I jo crec que aquest grup, sí, després se varen incorporar els nostres germans petits i ara crec que el grup ja està format. Però jo crec que el grup en si se va formar ja 4 o 5 anys, més o menys.
4 o 5 anys. Sou 4 germans?
Sí.
4 germans.
Som un grup de 4 germans, sí.
Escolta, amb els teus pares que toquen?
El meu pare és cel·lista Orquestra Sinfònica dels Balears.
Sí.
I ma mare és professora de piano.
I quan us vareu passar en els instruments així més elèctrics, es van anar a empipar, van considerar-ho una traïció o hi estaven d'acord?
Bueno, jo crec que, clar, va ser un poc raro, no?, perquè des de molt petits tocaven instruments clàssics i clar, ells quasi no coneixien el rock, no? I, clar, va ser un poc d'una sorpresa, però jo crec que sempre van estar molt... que ho van tomar bastant bé. I jo crec que sempre han estat molt importants en el nostre creixement musical i en general també.
Home, evidentment. Diuen en castellà que de casta le viene al galgo i en el vostre cas està claríssim. Tu, Liam,
sí.
Liam, tens només 15 anys. Explica'm
sí,
una mica quines edats teniu en el grup ara mateix.
El senyor germà gran és cantant, té 18 anys. El bateria té 13 anys. Els teclats té 10 anys i jo tinc 15 anys. I som tots germans.
Sou tots germans. Això d'anar de fer gires mundials nocturnes, com ho portau en aquesta edat?
Jo crec que lo important és que som germans i quan fem música tots junts ho disfrutam sempre. I jo crec que el que sigui, si són moments difícils, si són moments on tenim molta inspiració, el que sigui, sempre disfrutarem tocar música junts, i això crec que és el més important.
Això és importantíssim, i tant que sí. Escolta'm, com heu plantejat aquest àlbum que es diu Sou 5? Com l'heu plantejat? Cantau en aquests tres idiomes? Me n'he deixat algun? Com l'heu plantejat? Per què vareu decidir en aquest punt de la vostra vida gravar el vostre primer disc?
Bueno, jo crec que aquest disc és molt interessant, perquè hi ha cançons que varen compondre hi ha 4 anys, fa molt de temps, hi ha cançons també que varen compondre hi ha alguns mesos. O sigui que jo crec que és com... té molt de tipus diferents de música en el mateix disc, perquè reflecta un poc el nostre creixement del grup i de com la música, quan vam creixent, canvia, no? I clar, cantam en 3 llenguatges, anglès, català i francès. I jo crec que en un futur també perfectament podríem cantar en castellà i el que sigui més. Jo crec que la música és un llenguatge internacional i l'important és provar coses, és el més important.
Com us repartiu la feina? Qui s'encarrega de les composicions? Qui lidera d'alguna manera el grup?
Jo i el meu germà componem tot la música del grup, i jo crec que els dos petits, quan aniran creixent, també començaran a compondre també, però no, nosaltres som els més grans i és normal que siguin un poc el cap del grup, no? Perquè, sí, clar, nosaltres som més formats musicalment i de moment componem nosaltres dos, però els germans petits estic segur que quan creixeran també compondran.
És evident que sou músics de formació clàssica, a més els vostres pares, òbviament, dedicant-se com s'hi dediquen professionalment. Segur que la primera activitat extraescolar que us varen apuntar així quan éreu més petits era la música, seguríssim. Però, Liam, vull dir, d'on us neix aquesta afició pel pop, pel rock? D'on us ha sortit?
Bueno, això va ser ja temps ja, quan el meu germà gran, que té ara 18 anys, tenia més o menys 11-12 anys i se va començar a interessar el rock, no? Perquè en aquesta edat és normal, vols fer alguna cosa diferent que els teus pares i, clar, va començar a escoltar grups com Nirvana, Guns N' Roses i tot això i jo, clar, com que era més petit i volia fer com el meu germà gran, vaig fer igual, no? I pues, així que ens va créixer la passió del rock. Clar, també ens encanta la música clàssica, que també sí, clar. Però a aquesta edat era normal, volíem fer alguna cosa diferent. I pues, a partir d'aquí vam demanar guitarres i vam començar a aprendre a tocar. I sí, aquí ha començat, jo crec, la passió pel rock, sí.
Tu ets el baixista de Volvox Brothers, però m'imagino que els teus pares et deuen haver apuntat en el conservatori, deus anar, o has fet carrera amb un altre instrument.
Sí, jo des de 3 anys toques piano.
Des
de tres. Sí, des de i me va aprendre tot mo mare. I jo crec que sí. Sí, des de molt petit toca instruments clàssics. El rock ja és més recent, no?
Liam, presentareu aquest disc el 3 de gener a Sala Ireneu de Palma, correcte?
Sí, el 3 de gener tenim un concert a Sala Ireneu Espectacles i jo crec que serà un concert molt interessant perquè a primera part fem música clàssica, tots els fem millor junts, i en segona part presentam el nostre disc, que és tot rock.
Que seria la presentació oficial del disc o ja l'heu presentat en alguna ocasió?
Jo crec que amb el Covid i tot això està complicat tenir concerts, no? I és molt especial perquè és com fa molt de temps que no estem a l'escenari i per això crec que serà un concert molt especial, perquè és la presentació del disc, és el primer concert des de fa molt de temps i per això crec que val la pena anar-hi.
El disc Sou 5 es pot adquirir ja? Està ja en el carrer?
Sí, el disc tot 5 està per tot, més o menys. Està per Amazon Music, per Spotify, el podem escoltar per quasi totes les plataformes musicals.
I com estan anant? Té descàrregues o què?
Sí, estan anant molt bé. I vull dir gràcies a tothom que no suporta i tot això.
Que vos suporta, no, que vos dona suport, Liam.
Sí, exacte. Perdó.
Perdona, diguin que són coses diferents. Escolta'm, Liam, conta'm-vos un poquet com veus el futur. T'imagines dins de sa música? T'imagines treballant d'això sempre? Supos que sí, no, en el teu cas?
Sí, crec que el més important per jo és la música i més tard vull la música, això és seguríssim. O sigui que crec que mai no aturarem de fer música junts i això, sí, més tard vorem fer tots música, sí.
Liam Bleus, o Bleuse, que m'has dit que ho podia dir tranquil·lament així. Moltes gràcies per atendre'm.
Sí, com vulguis.
Felicitats per aquest disc que ja podeu adquirir, Sou 5, i recordar-vos això, el 3 de gener, a la Sala Ireneu de Palma, estrenen el seu primer àlbum, els Volvox Brothers. Moltes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Salut.
Formentera per un 2020 amb més peles i menys reggaeton.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party.
Deixem estar la música, deixem estar l'illa de Mallorca, agafem el nostre avió i ràpidament anem cap a Menorca per parlar d'escultura. Això de parlar d'arts plàstiques en ràdio sempre és més complicat que no parlar de música, per exemple, que és el nostre terreny natural. Però segur que amb en Rafael Jofre ens entendrem molt bé. En Rafael Jofre és un pintor i escultor menorquí de Ciutadella que, bé, acaba de fer-li donació a l'Ajuntament de la seva localitat d'una obra que es diu Absència i que és una escultura de mida natural i hiperrealista que li ha costat moltíssima de feina i que, a més, en les fotos que han vist és fantàstica. Rafael Jofre, com anem? Bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Bé, escolta'm, t'hauràs quedat descansat després d'acabar aquesta escultura que t'ha costat. Hem llegit algun diari que 5 hores de feina cada diumenge dels darrers 10 anys.
Sí. Jo només, disculpa, els diumenges de matí em fan afició, per prendre gust. Esculpi pel plaer. no considero una feina que jo faci. Jo me dedico a pintar, dono classes de dibuix i pintura, per jo és com un hobby. Els diumenges de matí acaba un amic, té un piner, i allà m'ho reunim de fa molt d'anys i anem creant escultures. Però jo, per tant, no ho faig en cap sentit de poder no vendre ni en cap sentit econòmic, només per ple.
T'ha quedat molt bé, per ser un hobby.
Gràcies.
Jo els meus hobbies no em queden tan bé, sobretot les escultures. Escolta'm, com neix la idea d'absència? Perquè, clar, en 10 anys jo no sé si hauràs tingut la temptació de canviar de projecte i no sé si el teu objectiu final era deixar cedir aquesta escultura a l'Ajuntament de Ciutadella, a l'edifici municipal de Can Saura. Si des del principi era aquesta idea o quina era?
No, la finalitat, evidentment, no era aquesta, però t'hi duen les conseqüències, t'hi va duent el temps. Perquè primer el que he dit, ho faig per fer. En cap moment l'intentes ni donar-la, ni vendre-la, ni més, és pur plaer de fer-la. Però això ja ve de bastant de temps enrere, que ja havia fet una, que es va titular La Somiadora, que formava part, a més, del mateix bloc aquest. Era una pedra que pesava en inici uns 6.000 i pico de quilos, i que en el seu moment, estic ratllant ja de fa 25 anys ben bé, que la vam esmitjar en dues parts. D'una part vaig fer la somiadora, que ara està a l'entrada, cedida també, amb el mateix tipus de conveni, en el Consell Insular, està cedida allà a l'entrada del Consell Insular, que es deia la somiadora. Mm-hmm. És més o menys les mateixes dimensions que aquesta, el que tombada. Era figura que és una senyora allargada de Montjuïc. I de l'altra meitat, passant el temps, van passar 10 anys, i després de la sessió aquesta, me vaig decidir, que encara existia l'altra part d'aquella pedra, me vaig decidir esculpir aquesta absència.
Quina pedra és, exactament?
És el marbre de Macael, d'Almeria.
Escolta'm, Sí, digues, Rafael, digues.
No, que era un bot de pedra que el van trobar aquí, a una nau de... del polígono de Ciutadella, que es veu que va venir amb un pedido d'un marmolista, i ell allà romandrava la pedra aquella que no sabien què havien de fer, i nosaltres la vaig descobrir. Jo dic sempre ratllo un poc en plural perquè ho he fet en companyia d'un amic, que és allà on tu faig les escultures, que va ser l'espai seu, i m'ajuda a replegar escombres o a llimar un moment donat. És una amistat que tenc de fa molt d'anys, en Manolo, me'l van conèixer en el servei militar, i d'ençà anem fent un poc aquestes escultures a l'espai que té.
Escolta'm, Rafael, saps que sempre s'ha dit allò que per perdurar una persona ha d'escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre. Jo és una frase que canviaria alguna de les coses, el del llibre igual, ho canviaria per fer una escultura, perquè això de fer una escultura de marbre que pesa, no sé quan pesarà, 2.000 quilos, sé que has fet, no sé, el que pesi.
Inicialment pesava 3.100 quilos, la pedra, inicial.
Es bloc.
Ara
i ara quan...
deu quedar amb 1.700, deu quedar, més o menys.
Això és per afany d'immortalitat?
No, perquè és qüestió de molta constància, voluntat i paciència. Sembla que em vaig sobrat. És això, és constància.
Amb
una bona tertúlia, una bona amistat, i un bon berenar, els diumenges de matí, i anar tirant.
Rafael, has tingut una model per fer aquesta figura femenina que està... està en silenci, està en aquesta tranquil·litat, en aquesta absència. Conta-m'ho si has tingut algun model i, bueno...
Sí, evidentment.
Per curiositat morbosa, conta-m'ho qui era sa model, quines indicacions li donaves.
No, bé, vaig fer una sessió purament fotogràfica, inicialment. Ja fa exactament, diríem, 15 anys, vaig fer la sessió aquesta fotogràfica, era una jove, i ja està, bàsicament és això, no me baso en res més, no faig una figura inclús de Gui i Jordi, la que solen fer, l'agafen i me baso en les fotografies, després faig uns dibuixos de llapis per saber els blues com han de ser, i d'aquí tira endavant.
Sa model ja ha vist sobre, m'imagina, acabada.
Sí, la xica la va veure. Sí.
Que, clar,
es va sorprendre sobretot per ses mides, perquè ella és molt baixeta. no té res que veure amb l'alçada de l'escultura.
Però és de mida natural, l'escultura?
No, bastant més.
És més grossa.
Fa, sí, perquè l'escultura fa 2 metres d'alçada, més o menys, i ella està asseguda damunt una roca. Jo m'imagino que si et xiqués aniria un poc més amunt dels 2 metres, ben bé.
S'hi va reconèixer?
S'hi va reconèixer?
Sí.
Bueno, ella sabia que era ella. Jo tampoc em vaig cercar un model per copiar-la exactament, per transmetre la seva cara. Vaig fer modificacions. Va ser un model per jo poder esculpir aquest tipus de figura. En cap moment vaig voler fer un retrat d'ella.
Crec
que... Va sentir identificat, sí. Per, sí, el que te dic, es va veure molt grossa al costat del que...
Crec que ara mateix, no sé si tens una altra exposició que es pot anar a veure a Ciutadella o ja ha acabat?
No, ja ha acabat. És que aquesta escultura formava part
d'aquesta exposició
que he fet uh-huh. ara, sí, sí, al Roser a Ciutadella, la sala d'exposicions del Roser. Es titulava Horitzó.
Horitzó.
I hi havia una peça més d'aquesta exposició.
N'he vist algun quadre per internet. Escolta, conta-m'ho, aquesta exposició com ha anat? Ho has venut tot, m'imagino?
No, vendre perquè no es feien per vendre, és un espai públic. Més endavant tinc idea de traslladar-la a una galeria d'art i allà sí que es podran vendre les obres. Però amb espais públics així no es permet vendre. Jo també ho veig troc correcte. La d'ara, si idea és, a veure, m'estem provant, estem presentant aquest projecte a Mo, a veure si la puc exposar a Mo primer i després, si idea és, traslladar-la a Mallorca, a Palma. Una galeria.
Tu ets més pintor o més escultor? Perquè com a professor ets professor, sabem que ets professor d'aquí, de l'Escola de Pintura de Ciutadella, ets professor de pintura.
No, de l'escola municipal no, ara ja fa 6 anys que hi estic.
Que ja no ho ets.
I vaig fer 26 anys i vaig fer de professor a l'escola municipal. I ara ja fa 6 anys que ja ho faig en el taller meu privat.
És a dir, ja fas escoles, ja fas classes particulars.
Particulars, sí.
Conta-mos un poquet, com veus a Ciutadella, a la teua illa, es món de l'art, es pot viure d'això, hi ha compradors, hi ha moviment, o està la cosa un poc aturada?
I basant en la situació aquesta, està bastant aturat, de veritat. Aquí jo també no hi tenc el meu mercat, aquí. Jo no ven cobre aquí, sol vendre més aquí fora. És a dir, que fa quants anys que vaig exposar a una galeria allà a Palma, i la meva clientela és més per Mallorca. Fa molts anys també era per Madrid, una galeria de Madrid, i la vaig passar després a Mallorca. I aquí jo, viure de la pintura, aquí no hi visc.
Tens exposicions previstes a Mallorca o fora de les Balears en els pròxims dies?
Sí, es tracta de veure aquesta, si la puc traslladar a la galeria aquesta que he anat exposant a Palma. Tinc ganes d'exposar-la, de anem a deixar res, a veure com va la cosa. La situació aquesta, no?
Et consideres, Rafael, un pintor i un escultor realista o hiperrealista, que es diu?
Bueno, és el que defineix quan es veu una obra sense veure-se la lectura interior que té aquella obra. És imatge que trasllada o és, això, realisme i hiperrealisme. Però jo diria en tocs de surrealisme més. Estic intentant transmetre uns sentiments, unes idees, que no sigui imatge tot sol aquesta, que hi sembla un retrat, el que diuen.
T'ha temptat en alguna ocasió l'abstracció?
L'abstracció? Mm. Sempre. Jo m'encanta l'abstracció. El que no m'hi veig capacitat, potser ho trobo molt difícil.
Ah, la gent pensa el contrari, la gent pensa que...
Ah, però la gent...
Depèn, vull dir, així determinat públic pensa que el difícil és reproduir la realitat.
No, clar. El difícil és en poc transmetre molt, i és tot molt difícil en això.
Per anar tancant l'entrevista, parlem d'aquesta sessió, d'aquesta obra d'absència a Ciutadella, bé, que t'ha dit l'Ajuntament sobre la sessió, i quin acord has arribat amb ells, perquè la sessió és per un temps determinat, etc.
Sí, se va fer un conveni, ben igual que el que vaig fer amb el Consell Insular que hi ha ara, que ja roman fa 15 anys allà, i això es fa per un terme de 5 anys, una sessió. És que clar, jo l'escultura ni la vull vendre ni la vull regalar. Vull dir, vull que sempre sigui meua, no? Mm-hmm. I se fa un tipus de conveni prorrogable, vull dir, ara fa 5 anys, si s'hi troba bé i farà 5 anys més, o es n'hi ha prorrogant amb els temps. Per això no hi hauria problema qui pogués ser sempre. La veritat és que el lloc on ha de quedar m'agrada bastant.
Rafael Jofre, felicitats bé per la teua generositat, per aquesta sessió aquí, a l'edifici municipal de Can Saura de Ciutadella. Els ciutadellens i la gent que visita Ciutadella poden gaudir de la teua obra, i molta sort amb les teves exposicions. A veure si passam aquesta temporada del coronavirus, que pareix que dona una mica de tristor a tothom.
Sí, tristor, però hem de seguir endavant. Hem d'anar explorant, hem d'anar creant, hem d'anar tirant pel vent.
Evidentment, és un bon consell, anar tirant endavant. Moltes gràcies i molta de salut.
Vosaltres, igualment, gràcies.
Un retro jazzístic avui, ja ho podeu sentir, un 9 de desembre de 1964. El quartet de John Coltrane grava el disc A Love Supreme, considerat un dels discos més importants de la història de jazz. El disc es va enregistrar en una sola sessió en els estudis Van Gelder a Englewood Cliffs, a Nova Jersey. Sí, els músics de jazz no necessiten complicades mescles en llargues sessions amb 400 arranjaments, o almenys no les necessitaven l'any 1964. Diuen els crítics que és un disc que qualsevol persona hauria de sentir. Està a mig camí des free jazz, una cosa un poc difícil de pair per molts de paladars, això de free jazz, però encara no hi arriba. Jutgeu vosaltres mateixos. Aquest és el primer moviment del disc, titulat Acknowledgement.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
La màgia.
Els reis demanaran en els nins que no venguin en el recorregut de la cavalcada.
Però que sepai que en su casa no se va a quedar nadie.
Hem de confiar que la gent ho farà bé, i si els hi diuen que quedin a casa, quedarà.
Vale, hay que mirar la cavalcata por la tele. Gora y Betre. Però que sepai que no la va a mirar nadie y que todos van a poner la cesta con Pedro.
La picolíssima.
Venga.
A l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Música per passatgers freqüents.
Saludam ja en aquesta secció amb David Ventura. Com anam? Bona nit, com estàs?
Molt bé, molt bona nit, un plaer, com sempre.
Avui, bé, aprofitant que és 80, pareix que encara segueixen un poc de moda, ja va passant sa cosa.
Afortunadament.
Tothom coneix des 80 el mateix, no? Michael Jackson, el Thriller, Madonna, aquestes coses, Prince, alguns, eh? Sí. Però anam a veure, anam a aprofundir en els 80, no?
A veure, és que en aquesta secció hem parlat abastament dels 80, perquè aquí mogudes de synthwave i gòtiques i dark, i n'hem posat bastants. Sí, i grups raros a la movida i tal. Sí que és veritat que, home, el que queda la prosperitat era la cosa més mainstream, no? La cosa més hortera, més comercial, els sintetitzadors, però també s'ha de dir que en cada època sempre hi ha moltes escenes paral·leles i que se sublapen, per així dir-ho, i s'ha dit que als 80 també hi havia música per culturetes, no? Música per als gafapastes d'aleshores, per la gent que li agrada sentir-se superior, o que es creu que sí, o que a través dels seus gustos musicals i artístics pretesament sofisticats poden assolir una certa aristocràcia de l'esperit. Mm. És a dir, ara en aquesta secció parlarem dels grups dels 80, que eren els favorits de les escoles d'art, els cineclubs, dels modernets de merda de l'època i els estudiants de disseny. S'ha de dir que a mi, tot i que la gent, he de dir una atenció, la gent que escoltava aquesta música era bastant detestable, però a jo m'agrada bastant aquesta música també.
A veure si resultarà, David Ventura.
No, però és que 40 o 35 anys més tard aguanten bé el pas del temps. Mm-hmm. I mereixen, ara està bastant oblidada, que li dona una oportunitat.
No, però
i...
són referències prou conegudes.
Sí,
eh?
Vull dir, sí, sí, no han fet coses rares. Sí, 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 efectivament.
Són referències.
Vinga, va, anem per la primera. Bé, aquesta gent són els Penguin Café Orchestra. Aquesta cançó es diu Music for a Found Harmonium. És a dir, l'harmonium, l'estem sentint. Mm. I es va repetint aquesta frase una mica en bucle i es van afegint altres instruments a darrere. Són un grup de pop avantguardista que venen de la música clàssica. I és una cosa que trobem a molts grups dels anys 80. Gent que comença fent música clàssica, molts d'ells venen del minimalisme, que era el que més trencava a finals dels 70, i intenten establir ponts amb el rock o amb el pop amb propostes que aleshores eren molt sorprenents. Per exemple, un altre grup d'aquest estil en el seu moment eren els Kronos Quartet, que era un quartet de corda, que van fer unes versions extraordinàries de temes de Jimi Hendrix, per exemple. I aquesta barreja d'allò clàssic i allò contemporani, bé, en aquella època els culturetes aleshores orgasmaven de gust. I un grup que va utilitzar aquesta fórmula amb molt èxit van ser els Penguin Café Orquestra, que van fer moltes gires... I també moltes de les seves cançons van ser utilitzades com a sintonies de programes. Per exemple, aquesta música per un font harmonium era la sintonia d'un programa que es deia Arsenal i que era el programa Cultureta de la Televisió Autonòmica Catalana de mitjans dels 80. I era, bé, era... Jo crec que es van guanyar bastant la vida col·locant cançons seves com a jingles i com a sintonies. I ara escoltarem també un altre músic clàssic que venia també del rotllo minimalista i que també va triomfar bastant. Aquest és el senyor Wim Mertens, pianista belga. Aquesta cançó es diu The Oriel Trick.
Aquest dia en els 80 s'inflava a fer concerts.
S'inflava, ho petava. Va fer coses molt bones, eh? Això forma part de la banda sonora del Ventre d'un arquitecte, pel·lícula de Peter Greenaway, el cineasta cultureta dels 80 per excel·lència.
Però que és una bona pel·li.
Que és molt bona pel·li, molt bona pel·li. Sobretot si us agrada Itàlia, si us agrada l'estètica feixista, realment és una pel·li extraordinària. També és veritat. Heu de saber també que avui en dia és molt probable que si aneu a Spotify hi ha unes llistes absolutament pestilents que es diuen Relaxing Piano, Piano Chill, i no, bé, això ve d'on ve? Ve dels primers espioners que als anys 80 tocaven el piano i feien aquesta mena de soroll blanc que utilitzaven molts executius que quan tornaven a casa intentaven baixar pulsacions després d'una jornada emprenent, innovant, putejant a la gent i després un consum indulgent de cocaïna, una mica per calmar-se, escoltaven piano. Bé, sabeu que els Ludovico Einaudi, els Olafur Arnalds i tots aquests venen d'alguna banda, venen del senyor Wim Mertens, que va fer coses molt xules, i també d'un altre senyor que també tocava el piano, feia pel·lícules, bandes sonores per Peter Greenaway, i també als anys 80 ho rebentava bastant. Música.
No tens Philip Glass a la llista d'avui?
No l'he posat. Esclar, però és que l'esperit de Philip Glass està un poc per sobre.
Està per totes bandes.
Clar, Philip Glass és més compositor clàssic avantguardista i aquests eren cercant més l'aplaudiment, buscant un públic més ampli, feien més bandes sonores. Bueno, aquest és el senyor Michael Nyman. S'ha dit que jo, aquesta cançó, aquesta música, m'encanta. M'encanta. Per més, és molt accelerada, és molt violenta, dona molta vidilla i és molt rellant, també és molt hipnòtica. Pot arribar a un estat de trànsit. Això va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula de Peter Greenaway, A Z and Two Nauts. Aquest és el senyor Michael Nyman. El tema és Angel Fish Decay. També apareix en un programa de TV3 del canal 33 d'aquella època, en un programa també cultural. I s'ha de dir, els publicistes adoraven aquesta música i la colaven amb molts anuncis. S'ha de dir que Michael Nyman és un senyor que cau molt bé per dos motius. Bueno, ell, tothom el coneix per la banda sonora del Piano, on es va inflar a fer shows, es va convertir en una estrella mundial. M'agrada, em cau molt bé, primer perquè m'agrada molt la seva música, és d'orígens humils, perquè una cosa que em rebenta és que s'identifiqui la música sofisticada amb música de gent de classe alta. I la música grollera és música de les classes populars. Això em sembla un reduccionista que em crema la sang.
A tu te cau malament la gent que sent aquesta música, no perquè la música sigui dolenta...
Perquè es pensen millors persones.
Exactament, sinó perquè utilitzen aquesta música que és accessible, escolta, però accessible per sentir-se com superior.
Sí, efectivament. Doncs mira, el senyor Michael Nyman pues, era d'orígens socials molt humils i va poder estudiar en una acadèmia d'art prestigiosa gràcies als governs del Partit Laborista que concedien un ampli programa de beques que feia que qualsevol atlot amb inquietuds i amb capacitats pogués estudiar el que li donés la gana. Una altra persona que feia una música super sofisticada i que és l'epítome de l'elegància era de classes d'un origen social molt, molt humil, com era el senyor David Bowie, i que va arribar gràcies a les beques del Partit Laborista. Beques que es van carregar als anys 80 a l'administració de la senyora Thatcher. I també m'agrada molt el senyor Nyman perquè va assolir l'èxit amb els 50 anys i allò la gent que triomfa ja després de molts anys picant pedra trob que està molt bé, que s'ho mereixen, perquè això de tenir èxit als 19-20 anys, no, això millor tenir èxit després d'estar molts i molts anys i molts anys allà intentant-ho. Molt bé, continuem sentint música cultural dels anys 80 i ara amb uns senyors que van triomfar bastant.
Aquesta manera teatral de cantar m'encanta.
Sí,
Com està passant?
Sí. Era un poc ara com l'Ignatius Farray, eh?
Però en plan guai.
Sí, en plan guai, en plan molon. És allà, en lloc de ser canari, és... Bueno, escocès. El senyor David Byrne. Són els Talking Heads, grup, també cultureta per excel·lència, car d'escoles d'art i del barri Moebi de Nova York, d'aquella època, Lower East Side. Van arribar a l'èxit massiu perquè també sabien facturar singles molt, molt divertits i enganxaven molt i també, sobretot, tenien una base rítmica brutal, conformada pel bateria Chris Frantz i la baixista Tina Weymouth. S'ha de dir que l'any 79 van fer un disc brutal, que era el Fear of Music, i l'any següent van fer un altre, que era aquest, el Remaining Light, on barrejaven l'afrobeat, la música pop africana, i la van convertir en una cosa raríssima i marciana. És a dir, la seva inspiració era Fela Kuti i la música nigeriana, però pareix música del planeta Venus o dels anells de Saturn, perquè era una cosa raríssima. Feien directes molt bons i sobretot tenien una imatge i uns videoclips molt divertits, molt surrealistes i molt impactants. I una dels seus cervells era el senyor David Byrne, que també de tant en tant ajuntava un dels altres pitagorins musicals de l'època, com era el senyor Brian Eno, i feien coses com aquesta. Ah!
is waiting for a message of some sort or another.
És una anada de pinça. És una anada de pinça guapa, eh? Això és l'any 81. Es va gravar el 80, però es va publicar el 81. America is Waiting és el primer disc conjunt que van fer Brian Eno i David Byrne. My Life in the Bush of Ghost. I aquí, és clar, per una banda, tenien la seva obsessió en aquells moments. Ells tenien dues obsessions. Era, per una banda, l'afrobeat, però per l'altra banda també el que són les incipients músiques urbanes que havia als Estats Units, amb els scratches, els samplers i aquesta forma de modificar el so. I també David Byrne, que és una de les seves obsessions que ha explotat durant tota la seva carrera, és per la cultura basura americana, amb telepredicadors i telebotigues, els canals televisius per cables en horaris de matinada. Aleshores, moltes vegades, en les seves nits d'insomni, en motels de carretera de l'Amèrica Profunda, Byrne gravava sintonies, remors, monòlegs que escoltava a les televisions per cable, i després les va incorporar una mena de collage sonor amb aquest disc, on es trobes coses realment espectaculars, per així dir-ho. Molt bé, idò, hem estat fent un viatge per la música així cultureta, raruna o en quartades intel·lectuals. És a dir, una cosa, no us sentiu malament si l'escolteu i us agrada, no passa res, o sigui, podeu continuar sent persones normals i així ampliareu també un poc les vostres fronteres musicals, i acabarem amb una cançó que segur que l'heu sentit 20.000 vegades i que és probable que us agradi tot. És molt probable que l'hagués reconegut, perquè és el Moments in Love d'un grup que es deia Art of Noise. Allò em sona molt perquè record que fa molts anys aquesta música servia com a jingle publicitari d'una cadena de dentistes, de clíniques dentals, i sortia aquest pam, 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 i després deien que bé, que et feien la boca i que amb professionals molt solvents. El que vull dir és que també aquesta música es va utilitzar per jingles publicitaris a Mansalva. Aquesta cançó és de l'any 1984, era d'un grup així de synth-pop avantguardista. De fet, a la primera època practicaven molt allò d'amagar els noms dels membres del grup, no se sabia, també tocaven emmascarats abans que ho fessin els Daft Punk, i el cas és que aquesta cançó va pagar molt fort, també fins i tot sonava molt a les discoteques, no sé si tu vas arribar a escoltar, però quan s'acabava ja la nit, o per exemple quan es començava a fer aquí allò de posar música a la posta de sol,
Tot el que has posat avui m'ho he xupat.
T'ho has xupat bé, no?
M'ho he xupat bé tot, absolutament tot. Inclús algun d'aquestos he anat a algun concert. Però això en una discoteca no hi ha arribat.
No has arribat?
No.
Jo em sonava que algunes vegades es posava, però ja cap al final, ja quan era qüestió de buidar i quan estava clar perquè ja les parelles s'emboliquessin d'una vegada i abandonessin la pista i s'anessin cap a casa.
Has de pensar que en aquelles nits arriba un punt que ja no distingeixes
sí,
que
sí, sé. Sí, sí, sí. I bé, què t'ha paregut? Està bé, no?
Molt bé, una bona repassada.
Idò, fantàstic. Doncs mira, us deixem aquí amb els Moment in Love dels Art of Noise i, com diuen els youtubers, síguen-me per a més recetes.
La caixa negra.
La gran gironave efectuaba el transporte desde el espacio Hawking hasta la doble luz roja y blanca de una cercana binaria. Mientras las 684.300 personas de la hélice del espectro de Amoyete dormían su profundo sueño criogénico, 5 IA a cargo de la nave conferenciaban. Se habían encontrado con un fenómeno inusual y aunque 4 de las 5 se habían mostrado de acuerdo en considerarlo lo suficientemente importante como para sacar a la enorme gironave del espacio Hawking C+, hubo un vivo debate que prosiguió durante varios microsegundos acerca de qué hacer a continuación. La propia gironave parecía hermosa a la distante luz de las dos estrellas, una luz blanca y roja bañando su piel de un kilómetro de largo con la luz de estrellas destelleando en las 3.000 vainas ambientales de sueño profundo. Su siguiente decisión fue unánime e inevitable. Dada la razón para la desviación y la desaceleración al interior del sistema G8, deberían despertar a los humanos. Saigyo, la IA a cargo de las listas de personal, relación de guardias, perfiles psicológicos y que había convertido en su misión el conocer a fondo cada uno de los 684.300 hombres, mujeres y niños, se tomó varios segundos para revisar la lista antes de decidir sobre las 9 personas a las que despertar. Dan Simmons, huérfanos de la hélice.
La caixa negra.
Molt bé, Lotes i el Lots, fins aquí arribats de Revol a Formentera d'avui, esperant molt que us hagi agradat. Mira, m'ho anem amb música també dels anys 80. I res, han estat per aquí fent el programa en Pablo Morganti, en David Ventura, en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Besitos, que ho passeu molt bé demà més a partir de les 12. Dance. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance. Behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Hey. We can go when we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. Save the dance, oh.
or the safety dance.